Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6, bona tarda de nou, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem mitja hora de ràdio compartida amb tots vosaltres, amb l'actualitat i l'anàlisi. D'aquí a uns minuts ens acompanyarà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, tot just 4 dies després d'haver-se reunit amb el Papa Francesc, al qual ell i una representació municipal van oferir visitar Manresa entre el juliol de l'any vinent, el 2021, i el 2022, coincidint amb el 5è centenari de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat catalana. Això serà després del resum informatiu i abans del que habitualment són els últims minuts amb tots vosaltres en aquesta mitja hora d'actualitat, el que són les notícies del Sant Pare i de la Santa Seu, el diari del Papa. Ens hi posem ja amb l'actualitat. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui doblet, eh? Al matí i a la tarda, tu.
Sí, estic que me salgo.
Molt bé, molt bé. Doncs enhorabona per aquesta doble feina, que sempre Gràcies. És molt positiva. Parlem de l'escola al curs vinent, i és que, segons ha revelat avui el Ministeri d'Educació, l'escola presencial tornarà al setembre sense distància fins a quart de primària.
Així és, Ignasi, ja comencem a saber detalls de com serà aquest curs escolar 2020-2021. La ministra d'Educació, Isabel Celà, ha explicat la seva proposta, que sigui presencial per a tots els alumnes i n'ha establert les mesures necessàries que no seran tan estrictes com les que s'havien marcat per a la reobertura d'aquest curs. Fins a quart de primària, per exemple, el Ministeri preveu grups establerts de 20 alumnes com a màxim, que no caldrà que mantinguin distàncies ni portin mascaretes. A partir de 5è de primària, la distància de seguretat es rebaixa de 2 metres a 1 metre i mig i la mascareta serà necessària quan aquesta distància no es pugui mantenir. Per als alumnes de més de 10 anys, el Ministeri no parla de ràtios. La ministra ha concretat en entrevistes a diferents mitjans que la previsió és que els centres s'obrin per tothom i no en grups reduïts, com es va anunciar inicialment. Ho ha justificat assegurant que ara té més informació que a l'inici de la pandèmia sobre el paper dels nens com a transmissors. Una informació ha dit que apunta que la transmissió per part dels infants és menor de la que es creia.
D'altra banda, la Generalitat pagarà entre 350 i 1.350 euros al personal sanitari per la Covid-19.
Doncs així és, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que la Generalitat destinarà aquesta gratificació econòmica al personal sanitari, sociosanitari i residencial, que va estar en contacte amb el virus durant els primers dies de la pandèmia. Aquest ingrés extra serà únic i es calcularà a partir de dos paràmetres, la categoria professional i el grau d'exposició al coronavirus que hagi tingut cada professional durant la gestió de la malaltia.
El govern espanyol obre la porta a compensar les despeses dels teletreballadors.
El Ministeri de Treball està preparant una regulació del teletreball per garantir que sigui voluntari i no comporti més hores de feina. A més, vol que les empreses compensin els seus treballadors pels costos extra que assumeixen com l'electricitat o el material d'oficina. Amb les dades a la mà, del 2019, a Catalunya, una quarta part dels treballadors podrien fer feina des de casa, però la manca de regulació no hi ajuda.
L'exconseller de Justícia, Carles Mundó, reclama al govern espanyol una indemnització per haver estat empresonat, segons ha informat avui Televisió de Catalunya.
Mundó ha qualificat en gairebé 20.000 euros els diners que considera que l'Estat li ha de pagar com a compensació per haver estat tancat en presó preventiva 33 dies de forma indeguda. Després, amb sentència ferma, es va resoldre aquests delictes que li impliquen a l'ingrés en un centre penitenciari. Mundó ha presentat aquesta setmana l'escrit davant el Ministeri de Justícia i detalla les despeses que reclama per danys morals per valor de 12.000 euros i també pels diners que va deixar d'ingressar del seu sou com a treballador d'un despatx durant els dies que va estar entre reixes.
L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa, ha quedat apartat del cap dels antiavalots dels Mossos després de la condemna que es va conèixer ahir pel 15M.
Així és, ara s'ha estat rellevat en el càrrec després que aquest dimarts es va fer pública la sentència de l'Audiència de Barcelona, que el condemna a 2 anys i 4 mesos de presó i inhabilitació per agredir els anomenats indignats del 15M durant el desallotjament a la plaça Catalunya del 2011. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha avançat en una entrevista a TV3 que ja han comunicat la decisió a l'inspector Arasa, actualment cap d'Antiavalos del cos de policia. Sallent ha qualificat la sentència de molt severa.
El confinament pot haver evitat 3.100.000 morts per Covid-19 en 11 països europeus.
Així és, Ignasi, aquestes són les dades segons un estudi publicat a la revista Nature. Els 11 estats estudiats són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Itàlia, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. Sumen una població de 375 milions d'habitants. L'estudi s'ha fet amb dades recollides des de l'inici de la pandèmia fins al 4 de maig, quan es va relaxar algunes mesures a Itàlia i Espanya.
Barcelona tancarà les platges per la revetlla de Sant Joan.
L'Ajuntament de la ciutat ha anunciat les mesures per adaptar-se a les recomanacions sanitàries per la Covid-19 i les revetlles a la platja són les principals damnificades. Per evitar aglomeracions, es tancaran les platges des de les 8 del vespre del 23 de juny fins a les 10 del matí del dia 24. Els xiringuitos també estaran tancats. El dia de Sant Joan, a partir de les 10, l'ús de les platges quedarà regulat per les normes vigents de la fase de desescalada, amb els accessos habilitats i el sistema de control d'aforament que s'ha implantat. L'Ajuntament recomana fer celebracions en petit format, familiars i preferiblement a prop del domicili, com ja havia demanat el govern de la Generalitat. També hi haurà una restricció de mobilitat a la zona del litoral i de segona línia de platja.
Càritas a només 2 metres de tu. Aquest és el títol d'una nova campanya que les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya han posat en marxa coincidint amb la seva setmana gran, la de Càritas, la del Corpus Christi.
Es tracta, Ignasi, d'una campanya conjunta per explicar a la ciutadania la tasca que l'entitat de l'Església Catòlica ha estat duent a terme en aquests darrers mesos. Davant d'aquesta emergència s'han triplicat les peticions d'ajuda que Càritas ha anat rebent en aquests darrers mesos, com dèiem. La paralització de l'economia ha suposat que moltes persones hagin perdut la feina que tenien en l'economia submergida i en molts casos hi ha famílies que encara no han cobrat el ERTO. Davant d'aquesta situació, moltes persones han vist en la necessitat de recórrer per primera vegada a entitats com Càritas per poder sostenir-se mentre no es reactiva l'economia.
El rei Felip VI ha telefonat aquest matí al president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Doncs sí, Ignasi, durant la conversa el monarca ha transmès al cardenal el condol pels sacerdots morts durant aquesta pandèmia, alhora que s'ha interessat per la salut dels bisbes i preveres contagiats, com també per la situació general de l'Església durant aquesta difícil situació. El cap de l'Estat, a més, ha agraït el servei que l'Església presta a la societat espanyola en el moment present i que es fa visible en la memòria d'activitats que l'episcopat espanyol va presentar la setmana passada. Recordem que Joan Josep Omella, com a president de la Conferència Episcopal, manté en les últimes setmanes contactes freqüents amb les principals institucions de l'Estat dins la col·laboració eclesial amb el procés de desescalada i les orientacions per a la recuperació del culte públic i les activitats a les comunitats cristianes.
Fins aquí l'actualitat. Passen 8 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia i després parlem amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.
Déu vos guard. La possible visita del Papa Francesc a Manresa el 2022, amb motiu dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat del Cardener, és una bona notícia. Pels jesuïtes i per tantes persones que ens hem beneficiat dels exercicis espirituals, la possible visita del successor de Pere, membre, per cert, de la Companyia de Jesús, és un impuls a tota una espiritualitat que avui es concreta també en els exercicis de la vida ordinària. A Manresa hi ha també el Pou de la Llum, una espiral on s'hi van gravar els noms de 117 pensadors, filòsofs i religiosos d'arreu del món que s'han relacionat amb experiències místiques. Manresa és una aportació catalana universal i una ciutat marcadament intercultural. Tot plegat, un bell símbol. Bon dia.
5 minuts i mig i serà un quart de set. Pensament del dia que ens ha ofert, com heu pogut comprovar ja molts de vosaltres, Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. I precisament de Manresa parlem ara de seguida amb el seu alcalde, Valentí Junyent.
El mirador de l'actualitat.
El papa va rebre dissabte passat al Vaticà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i una representació de l'Ajuntament. La delegació va proposar a Francesc visitar la capital del Bages a partir del juliol de l'any vinent, el 2021, o bé durant el 2022, coincidint amb el cinquè centenari de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat catalana. El Sant Pare ha acollit favorablement la petició fins al punt que va assegurar, durant la trobada, que, si està bé de salut, li agradaria venir a Catalunya. Va ser, curiosament, la primera audiència privada concedida pel pontífex amb presència física des de l'inici de la pandèmia pel Covid-19. Els representants municipals manresans van explicar al bisbe de Roma els detalls d'una iniciativa de caràcter transversal i amb voluntat transformadora, Manresa 2022, impulsada des de l'any 2013 i que va més enllà de l'àmbit religiós. Aposta per potenciar el llegat ignasià per fer de Manresa una ciutat més acollidora i més atractiva, tant per als ciutadans de la vila com per als visitants. Aquest viatge del consistori vegenc a Roma ha inclòs també reunions de treball a l'entorn de tot el projecte de Manresa 2022. Ens acompanya avui per parlar-ne l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Senyor Junyent, molt benvingut al mirador de l'actualitat de Ràdio Estel. Bona tarda.
Bona tarda.
Com va ser la trobada amb el papa Francesc? Què en destacaria?
La trobada va ser molt profitosa i alhora molt edificant de veure un papa tan humà i en paral·lel, doncs, que tenia molt interès en el projecte Manresa 2022 i amb el fet de que la ciutat tingui la cova on es va inspirar Ignasi de Loyola per poder escriure la base dels seus exercicis espirituals. Per tant, nosaltres que anàvem a defensar un projecte global que va més enllà de l'estrictament religiós, vam trobar una predisposició en el papa a que aquesta efemèride tingui el reconeixement i la consideració que mereix i alhora doncs va deixar oberta la possibilitat de poder-nos hi acompanyar quan sigui el moment.
Tant de bo pogués venir, senyor Junyent. En qualsevol cas, què representaria per a Manresa i per a Catalunya la visita del Sant Pare pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola? En altres paraules, creu vostè que és viable, per exemple, una doble estada a la capital del Bages en un viatge que, com ja va fer Benet XVI el 2010, inclogués també Santiago de Compostela per un nou any jacobeu, el 2021?
Bé, jo crec que nosaltres el que volem és que vingui a la nostra ciutat, que conegui el projecte, que el recolzi amb la seva presència, i entenem que sent un cap d'estat no serà una visita que sigui aïllada, és a dir, que si ha d'anar a Santiago de Compostela, ha d'anar a algun altre indret de l'estat espanyol, el que és important és que visiti Montserrat, Manresa i Barcelona, per dir-ho així, en el tram aquest que tots coneixem al voltant de l'any que va estar la nostra ciutat i del que va fer abans i del que va fer després passar. Per tant, nosaltres considerem que sent un tema que tindrà un abast estatal, doncs podria lligar-se amb alguna altra celebració com aquesta que dieu.
Parlem avui amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Senyor Junyent, està en marxa des de l'any 2013, com dèiem ara fa un moment, el projecte Manresa 2022, tota una iniciativa transversal per preparar la commemoració que coincidirà amb un any jubilar ignasià entre el 31 de juliol del 2021, l'any vinent, i el mateix dia del 2022. Com estan treballant l'Ajuntament de Manresa, l'Església Catòlica i altres institucions en aquesta gran fita? Quins són els reptes més importants que té per a la ciutat?
Bé, nosaltres som coneixedors del que fa l'ordre dels jesuïtes i la comunitat de la Cova de Manresa, perquè pel vincle que hem establert a través de la Fundació La Cova, doncs coneixem el que estan preparant ells i el que estem preparant nosaltres. Altres àmbits més amplis com l'Església Catòlica no ho coneixem de primera mà, i el que sí que us podem dir que com a ciutat estem preparant la ciutat per ser visitada, estem transformant diversos espais i diversos elements perquè, per exemple, el Museu de la Ciutat passi a ser el Museu del Barroc de Catalunya. Hem remodelat, està a punt d'enllestir-se la primera fase de la remodelació de la via Sant Ignasi, i hi ha l'avinguda dels Països Catalans a punt per poder començar-se a fer a partir de l'aportació de la Generalitat un seguit de transformacions a la ciutat que tenen com a finalitat estar en les millors condicions de ser visitada el 2022. La resta d'elements, els propis dels jesuïtes i els que puguin posar-se en paral·lel, doncs és evident que són les pròpies institucions que ho organitzin, són les que ho coneixen més bé. Nosaltres sabem el que està previst que passi a Manresa i el que volem que passi a Manresa des del 31 de juliol del 2021 fins al 31 de juliol del 2022.
Sabem, senyor alcalde de Manresa, que la cova de Sant Ignasi, de la capital del Bages, és un referent per a la religiositat i el patrimoni cultural de Catalunya. Què creu vostè que pot aportar l'estil espiritual i social de Sant Ignasi de Loyola als catalans d'avui?
Jo crec que al marge de la religió, de la confessió religiosa de cadascú, és evident que aquesta commemoració nosaltres li volem donar un aire transversal ampli i d'una espiritualitat de tot tipus. És a dir, necessitem que tots, la ciutat s'està transformant cap al 2022, però individualment cadascú de nosaltres ha de fer una mirada interna i adonar-se'n de què és el que realment és prioritari en un món que està ple d'incerteses, que té unes desigualtats evidents i que alhora està patint, doncs, ara aquest corona, aquest virus, que ens ha fet pensar en tots una mica més en com hem d'ajudar-nos per fer front a la situació. Hi ha elements, com per exemple el canvi climàtic, que no tenen espera i que l'hem d'afrontar d'una forma immediata. Per tant, és una mirada més interna, més global, i aquells que en siguin creients, doncs, evidentment, tindrà unes connotacions més religioses.
Senyor Valentí Junyent, Manresa és, d'altra banda, punt d'arribada del camí ignasià, una ruta que s'ha promocionat els últims anys i que permet fer el camí d'Ignasi de Loyola des de la localitat guipuscoana fins a Catalunya. Aquest tresor natural, com també el de Montserrat, a la capital del Bages, una altra ruta més de casa nostra, és el gran actiu de futur per reviure la història dels últims 500 anys, pensem nosaltres. Hi està d'acord? I, en tot cas, com vol impulsar l'Ajuntament de Manresa aquest patrimoni?
Bé, nosaltres hem considerat aquesta ruta, el camí ignasià, que organitza pròpiament els jesuïtes, que l'han posat en valor, que l'han posat a l'opinió pública. Ens hem adaptat en l'accés estrictament a la ciutat i en tot el trajecte de Montserrat a Manresa, amb la senyalització, amb l'entrada per la Torre Santa Caterina, pel Santuari de la Cova. Tots aquests trajectes, doncs, els hem potenciat en el sentit de tenir-los en millors condicions, de fer-n'hi un bon manteniment i, sobretot, doncs, d'estar ben senyalitzats perquè els pelegrins que decideixin fer-lo, més enllà de si surten de Loyola o fan alguna ruta prèvia des d'Europa per arribar a Loyola, si fos el cas, doncs, quan arribin a la nostra ciutat, trobin ben senyalitzat, en bones condicions i de la millor manera el camí per fer aquest darrer tram del camí ignasià. Si venen d'Europa, venen d'Espanya, venen de Guipúscoa i s'incorporen en el tram català o en algun altre dels trams de les altres autonomies, ja sigui Navarra, Aragó, bueno, la Rioja, Aragó i per descomptat aquí a Catalunya, doncs nosaltres seran benvinguts igual, i el que hem d'estar és preparats perquè l'accés pròpiament al santuari estigui ben senyalitzat i amb les millors condicions.
Avui ens ha acompanyat, 4 dies després, tot just, de visitar el Papa Francesc, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Recordem que aquesta invitació al Papa Francesc per visitar la capital del Bages s'afegeix a la realitzada també per l'Episcopat Espanyol i l'Arxidiòcesi de Santiago de Compostela per visitar la ciutat gallega el 2021, que és any jubilar. Tenint en compte que la commemoració ignasiana, com hem dit, començarà el 31 de juliol de l'any vinent, La Santa Seu podria plantejar-se la doble visita a Galícia i a Catalunya en un mateix viatge apostòlic, com ja va fer, recordem-ho, Benet XVI el 2010, quan va viatjar a Compostela i després a Barcelona, on va presidir la dedicació de la Sagrada Família i va certificar la seva erecció en basílica. Aquesta visita de Benet XVI, ara fa gairebé 10 anys, és història. Esperem que pugui entrar en la història també una propera visita de Francesc a Manresa. Un plaer, moltes gràcies, senyor Valentí Junyent, alcalde de Manresa, per haver-nos acompanyat. Una abraçada, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati. Tots els dimecres a les 8 del vespre.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I els últims minuts són, com sempre, per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. El Papa ha fet aquest matí, a les portes del Dia Mundial contra el Treball Infantil, que serà aquest divendres, una crida urgent a acabar amb aquesta pràctica. Ha estat al final de l'Audiència General al Vaticà, quan Francesc ha recordat que tots en som responsables. En molts casos es tracta de formes d'esclavitud i reclusió que provoquen patiment físic i psicològic. Tots som responsables d'això. Faig una crida a les institucions...
Faccio appello alle istituzioni affinché pongano in essere...
perquè facin tot el possible per protegir els menors, omplint les llacunes econòmiques i socials que són en la base de la dinàmica distorsionada en la qual, lamentablement, ells es veuen embolicats.
Nella quale essi sono purtroppo coinvolti. I bambini sono il futuro.
Els nens són el futur de la família humana. Depèn de tots nosaltres afavorir el seu creixement, la seva salut i la seva serenor.
La crescita, la salute e la serenità.
Aquest divendres, com cada 12 de juny, se celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil. El pontífex ha recordat que milions d'infants es veuen obligats arreu del món a realitzar treballs inadequats per a la seva edat i ha defensat l'ajuda a les seves famílies, sovint en condicions d'extrema pobresa.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
I en la reflexió de l'Audiència General, el Sant Pare ha assegurat aquest matí també que no hem de tenir por perquè Déu salva el qui està perdut. Ho ha fet a partir de l'exemple de Jacob.
Seguimos la catequesi sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia.
El bisbe de Roma ha presentat la imatge de la nit i la foscor com l'antesala de la trobada amb Déu.
Un dia sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia.
Igualment, el Papa ha explicat que la lluita de Jacob dona pas després a una autèntica conversió del cor.
En esa pelea, Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura.
Finalment, Francesc ha expressat en forma de pregària el desig que la força divina ajudi tothom a trobar sentit a la pròpia vida.
Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él.
En aquesta nova audiència general a la Biblioteca del Palau Apostòlic, el pontífex ha seguit avui amb el cicle sobre la pregària, centrada aquesta vegada en el capítol 25 del llibre del Gènesi. Fins aquí el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
3 minuts i seran 7:15 abans de la rematada final. Rafa, bona tarda de nou.
Bona tarda, Ignasi.
Deixa'm dir-te una cosa. Aquí l'equip de Ràdio Estel ens hauríem de preparar si es confirma la visita del Papa a Manresa per un operatiu com el que ja va ser, tu no el vas veure, però segur que te l'imagines, la visita de Benet XVI el 2010.
Jo em demano inalàmbric a peu de camp.
Ah, molt bé, doncs ja està. Vaig prenent nota per fer...
Quan arribi el moment, jo inalàmbric.
Deixa'm recordar que va visitar el Papa diumenge passat l'alcalde Valentí Junyent, com hem dit, l'alcalde de Manresa, però també una representació de regidors de l'Ajuntament i el superior de la Cova de Manresa, el jesuïta Lluís Magrinyà, que no l'hem esmentat avui, i és just també reconèixer la seva tasca. Intentarem també entrevistar-lo en propers programes aquí a Ràdio Estel. Doncs bé, què ens proposes ara, Rafa, canviant de qüestió?
Ignasi, torna al futbol.
Oh, això és una meravella.
Torna al futbol i, a més, torna amb el Rayo Vallecano. José, nostre tècnic, és rayista. Ho he dit aquest matí, José.
Em sembla que avui se n'assabenta tothom que el José és del Rayo.
I torna aquesta nit el Rayo Vallecano Albacete de la jornada 20 de la Lliga, que va estar ajornat des de desembre, aquesta jornada. 45 minuts com a tas. Serà a les 8 de la tarda, d'aquí una estona, a l'estadi de Vallecas.
Per ser-hi, com van? Si és mitja part...
Doncs això no ho sé. José ens ho dirà.
Empat a zero.
Apassionante. Todo por decidir. I després, un altre comentari abans de... Bueno, que torna al futbol, demà ja torna a la primera divisió. És més, podem fer un petit avanç, si et sembla,
sí,
perquè el tema que tenim previst demà és abordar aquesta temàtica del futbol, la seva, com ha saturat, com retorna, les previsions de futurs.
A veure
si demà podem parlar aquí al Mirador de l'Actualitat. I una altra notícia, perquè Nelson Semedo, el jugador portuguès lateral dret del Barça, resulta que ha acudit a una festa d'aniversari i ha trencat el protocol de seguretat. Oh, sorpresa, no se podia saber que un futbolista es saltés les normes. El portuguès va acudir el dilluns a una celebració d'aniversari en què hi havia més gent de la permesa i no es respectaven les distàncies mínimes. El Barça tractarà l'assumpte de forma interna, segons s'ha publicat a la premsa, i la Lliga decidirà si el portuguès pot entrenar amb els seus companys. I Nelson Semedo, segons hem conegut, es va saltar el protocol de seguretat imposat per la Lliga i el Ministeri de Sanitat en acudir aquest dilluns a una festa d'aniversari a Castelldefels. Doncs, ja em diràs, Ignasi, sí, com
quina necessitat hi ha. Ja, deien allò en castellà, donde no está el provecho, no?
No me la sé aquesta, com és?
Donde no está el provecho, cerca está el daño, diuen.
Ah, ostres.
En aquest cas esperem que no li faci cap.
No, evidentment, però una mica d'imprudència.
Gràcies, Rafa. Recordem, amics oients, que una mica abans de 6:45 l'Evangeli, a 6:45 les vespres des de Montserrat i immediatament després cap a 7:15 la missa des de la Catedral de Barcelona. Seguiu a Ràdio Estel.